Estas son las mañanitas, Super Barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular.
Hola, què tal? Molt benvingudes a una nova edició del programa Ràdio UB de Vivienda, aquest programa quinzenal que es fa a Ràdio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada.
Doncs bé, si avui és dia 3 de juny del 2012, pots sentir això en directe i, per tant, pots trucar al 93 359 49 00 i intervenir en directe. Saps que tens de regal una samarreta exclusiva de ràdio de UBD Vivienda. I aviam, les dades de contacte les pot dir algú? Paulo, ànims.
Sí, tenim un correu electrònic, per exemple, que és
radiovdvivienda@gmail.com.
Pots repetir?
radiovdvivienda@gmail.com.
Per descarregar aquest i altres programes, pots anar al blog de radiovdvivienda.blogspot.com i tornem a repetir el número de telèfon per si hi ha algú interessat en guanyar aquesta samarreta tan molona.
93-359-4900.
Ahora en grupos de tres.
Joder. No, que están... No.
933-594-900. Molt bé, doncs dit això, sapigueu que ens podeu estar escoltant en directe si avui és diumenge i són les 6 i 4 minuts, o bé en diferit un dimarts al matí qualsevol a les 10 del matí, o bé ens pots estar sentint pel fantàstic podcast de Ràdio Bronca, radiobronca.info, és la nostra pàgina web i pots trobar l'accés directe al podcast. Doncs bé, avui venim repletitos de notícies un altre dia.
Avui som 6 al programa i farem el 101. Aquest és el programa 101 de Ràdio de Vivienda. Hay 101 para rato. I bueno, y está lloviendo. Puede caer un chaparrón enorme. La camiseta de regalo será mojada.
Doncs molt bé, repassarem, avui seguirem repassant una mica continguts, seguirem fent una mica d'història, és així, Paco?
Sí, fem la segona part del resum, que finalment igual té tres parts, perquè vam fer, ara fa tres setmanes vam fer el resum dels primers 40 programes, i avui portem el resum de fins al programa 66, de tot el que va ser 2009 i 2010, i potser el proper programa farem el resum del 2011.
Sí, seran tres parts, no?
Sí, es queda per a rato també.
Abans comentàvem aquí fora que no fem això, diguéssim, per autoconsum ni per mirar-nos al maïs, sinó perquè hi ha moltes iniciatives que, a part de mantindre memòria, encara segueixen obertes i també és una manera de cridar a fer el seguiment d'aquestes històries. També us donarem webs, etc. I podreu buscar... O sigui que si esteu a casa i no esteu en moviment, per exemple, agafeu paper i boli per apuntar algunes webs que us donarem molt interessants.
Molt bé, doncs dit això, donem pas ja a la nostra fantàstica sintonia d'inici de programa. Avui tenim molta gentet a l'estudi, tal com comentava el Paco. Avui jo opto per les autopresentacions, què us sembla?
Bé, autogestió. Autogestió,
doncs. Autogestió, jo aquí una, que està als mandos, a tècnica de so.
I que feia temps que no passes per aquí, no?
No trepitjava aquest fantàstic estudi de ràdio.
Com un mes o així.
Molt bé. El senyor Taronja, micro Taronja.
El micro Taronja jo, així, doncs això.
Molt bé.
El resumidor.
Molt bé.
Però el resumidor no seràs tu, oi? El resumidor anterior.
Avui de resumidor, que resuma resumida de les coses, seré jo, el micro número obert.
Molt bé.
Em dic Carles, hola, soy radioadicto.
Jo sóc el Gerard, estic aquí al micro groc cachumbo, que està força bé, i he vingut acompanyat de...
La Nària, comparteixo el micro amb el Gerard i...
El micro i més coses, que ho sabem.
I jo al micro blau, bueno, en principi era blau, jo, Pauro.
Molt bé, doncs senyors, un cop haver escoltat les nostres presentacions, jo passaria ja al que ens interessa. Vamos de cabeza al contenido de este programa, si us parece bien.
Molt bé, doncs començarem aquest resum de lo que ha estat fins ara a Ràdio Obedivienda. Comencem el novembre del... Ai, perdó, a l'octubre... De, no, setembre. Del 2000,
setembre del 2011.
No, novembre del 2011.
Del 2011 no, del 2009, carai. És el calendari cap enrere.
Bueno, el programa número 41, que va ser el novembre de 2009, vam entrevistar l'Enric, suposem que és l'Enric Duran, de decreixement.net, i vam tenir la trucada del nostre estimable Amali, que també va ser aquí al programa anterior, i bueno, ens va explicar pues, les seves vivències, no? el seu cas de mobbing que tenia el Raval, que és un cas bastant estès, i vam tenir un ojo al dato que també ho posem entre cometes, però suposem que va ser el primer, i que de fet si algun dia voleu el rescatem, però no s'assembla gens als que vam fer després, eh? El primer Ojo al Dato era diferent.
L'Ojo al Dato és una secció que ha anat mutant, per ella, ha anat creixent.
Sí, sí, sí.
Ha passat de l'adolescència a la pubertat, a l'edat adulta...
I me'n recordo molt, segurament és de la part més adolescent, que vam fer un Jronya que Jronya. Vam fer un Ojo al Dato, versió Jronya que Jronya. Us en recordeu d'aquest? quan van començar a esclatar la revolta grega, vam fer un Jronya que Jronya, Ojo al Dato. Bueno, pues bé, això va ser el novembre del 2009, entrevistar l'Enric Duran i la trucada de la Mali, i després, el 22 de novembre, que va ser el programa 42, us vam parlar d'un cas que és molt interessant, que és una publicació que va fer El País, que ja sabeu que és el diari aquest dels burgesos que van de progres.
L'Imparcial, no?
Sí, l'Imparcial, el Chupiguai. I, bueno, el que publicava El País era un cas d'ocupació. Deien alguna cosa així com que unes persones van aprofitar les vacances d'estiu per ocupar un pis. És a dir, estaven començant a esbombar casos d'ocupació més a petita escala, diguéssim. No tant ocupacions polítiques, sinó ocupacions, diguéssim, més de persones individuals i tal. El que després se'n diria els patadistes, no? Doncs bé, després, gràcies a la gent de 500 per 20...
Aquesta no era la història aquesta del Raval...
Aquesta era la història del Raval. Sí. Aquest pis en concret era un pis que era d'uns comerciants del Raval, que també l'Associació de Comerciants del Raval, diguéssim que és la part més reaccionària, diguéssim, de tot el teixit veïnal del Raval, i que de fet són els que van començar a pressionar la policia per després adoptar tècniques com, per exemple, el segrest de manifestacions, etc. Doncs bé, sense barrejar gaire les coses, però es tractava d'uns comerciants del Raval. I, segons va esbrinar a 500 per 20, el que va passar va ser que el mateix patronat d'habitatge va esbombar la notícia. El que havia passat aquí, en realitat, era que unes persones, diguéssim que van llogar fraudulentament al pis de protecció oficial que estava buit, que era dels comerciants. És a dir, els comerciants havien obtingut un pis de protecció oficial i una altra jeta, diguéssim, li va llogar fraudulentament a unes terceres persones aprofitant que els altres estaven de vacances i no s'enterarien d'això, perquè de fet tampoc no hi vivien allà.
Aleshores, que tenia un pis de protecció...
Que estava buit, el tenien
buit.
Sí, sí.
Això només ho fa l'Ajuntament, pel que veiem, no?
Això no sabem si només li passa als comerciants, però en aquest cas es tracta d'uns petits comerciants de, del Raval que havien adquirit un pis de protecció oficial i estava buit.
Sí, en tot cas, jo recordo aquest cas precisament perquè no van contrastar la informació. Senzillament, uh-huh, els hi va arribar una notícia que els hi venia bé, aquello de que no dejes que la realitat te fastidi un buen titular, i entonces ells tenien el buen titular i bueno, hi ha una manera d'explicar la notícia i una manera d'esbombar-la encaminada absolutament a que la gent agafi por, bueno, que els propietaris tinguessin por pel... ja no només de llogar el pis, sinó fins i tot de marxar de vacances perquè a la tornada se'l podien trobar, sí, ocupat. Sí. Bueno, això es barrejava també amb que el mateix Ajuntament no havia mantingut els edificis d'aquests de protecció oficial, no els havia mantingut correctament, i bueno, una cosa tot com molt lletja, diguéssim. Tot això era, pues, això, cap a finals del 2009, no?
Sí, sí, sí. Bé, aquell programa va ser molt interessant tot en si mateix, perquè, com bé diu aquí, eren temps de Millet, Pretòries i etcètera. També vam parlar de totes aquestes notícies, d'una manifestació que va tenir lloc el 21 de novembre a Sant Jaume contra la xurissocràcia, és a dir, contra la corrupció i la impunitat, i que va acabar amb el manifest Rodaran Xurissos.
Sí, aquest manifest encara podeu trobar-ho. Rodaran Xurissos és un WordPress que, bueno, que encara està penjat.
Encara
vaig comprovar ahir.
I encara hi ha molts xurissos,
sí, encara continuen rodant.
I també vam parlar d'una moguda molt interessant que jo ja l'he perdut de vista en el temps, que és la Repensem Bon Pastor, que era una iniciativa per tal que els mateixos veïns pensessin què volien fer amb tot aquell conjunt d'illes de cases baixes que estaven afectades pel pla urbanístic del nostre estimat Ajuntament.
Bueno, es va fer com un concurs d'idees i això, que va anar molt bé. Bueno, va ser molt interessant. Però, bueno, com que l'Ajuntament és tan dialogant, pues van fer el que les va donar la gana. I ara crec que està parat.
Està aturat el projecte.
De moment, els projectes... Bueno, és que,
de fet, el projecte urbanístic també.
No? O sigui, el projecte urbanístic està aturat. Uh-huh. I l'Ajuntament ha passat de tot.
Em sembla que...
O sigui, l'Ajuntament ha continuat amb els mateixos plans que tenia i es va aturar tot per la crisi, per no tenir calés.
Perquè, de fet, havien executat la primera fase.
La primera fase està executada i la segona fase jo crec que ja estan derribades, enderrocades les cases
segona,
també.
La segona va donar com a... O sigui, el que van fer va ser els desallotjaments,
sí,
que va una resposta també important, però el que no sabem és si es va acabar d'executar l'altra part, que era el reallotjament de les persones que estaven vivint allà. Jo crec,
bueno,
que és el que va faltar.
De la segona part no sé, de la primera part, bueno, suposo que sortirà també el resum més endavant, que, clar, en les condicions que es va com... Bueno, no podies negociar tampoc si estaves en aquesta situació... hi ha gent que va tenir que adquirir com una hipoteca i hi ha gent ja fora per no poder pagar aquestes hipoteques, que són les hipoteques que t'obligava l'Ajuntament, perquè era o això o res.
Mm-hmm.
Bueno, és un tema així que encara està obert. De fet, crec que hi ha com una obra mig parada ara mateix, de la segona fase.
Podria ser.
Fa temps que no ho passo per allà, però bueno.
Bueno, intentarem trobar més informació. Això va ser el 22 de novembre i el 6 de desembre, que va ser el programa següent, dia de la inconstitució, que és com el vam celebrar nosaltres, vam fer una entrevista a la VIP del Trajín, que és un projecte de la otra carboneria, que per exemple un servidor ha participat en un dels primers projectes de costura antiautoritària, sense patró, del Trajín. I bé, han fet diverses coses i de fet continuen fent coses al Centre de Cultius Contemporanis de Barcelona.
El CCCB,
del Poble Sec. Que seria com una contra organització diferent al CCCB i segueixen fent coses jo considero molt interessants. Si busqueu Centre de Cultius Contemporanis, trobareu informació.
Personalment, la VIP està estudiant ara per a l'Escola Oficial d'Idiomes i un bon paio, molt peculiar.
Sí, sí, i molt crac. sense haver de fer elogis, diguéssim, que no venen amb la nostra personalitat, però és un crac absolut de la costura. I bueno, sobretot el que es treballa molt quan hi ha la VIP per allà, és la creativitat de que té la mateixa gent, no? Uh-huh. Han fet, jo recordo molt, per exemple, l'elefant fet de tapes de iogurts, o els peixos de... em sembla que era el peix amb tapa de iogurt i l'elefant... Bé, coses molt, molt extraordinàries i molt grans. I tu has participat en algun dels tallers?
No, bueno, conec l'espai que estan allà a prop del teatre. No,
la Carbo?
No.
No. El CCB està a prop de l'escola aquesta de teatre, com es diu? Ai.
Com es diu?
Està a Montjuïc.
A Montjuïc, el Teatre Lliure.
Ah, vale, el Teatre Lliure.
El carrer és Puríssima Concepció.
Vale. Exacte.
I el, no sé com es diu, és una escola de teatre que hi ha allà a Montjuïc.
No? Sona el Mercat de les Flors, allà.
Això, exacte.
Ah, clar. Això.
Vale. Vale. Bueno, doncs una Cruïlles, perquè el Javi Paquet també col·laborava amb la gent de Cruïlles, crec, no? O no?
Sí, clar, el bitxo aquest de Cruïlles el va fer amb la VIP.
La Butarda, no sé
la
què.
La Butarda, això. Mm. Mm-hmm.
Doncs bé, també vam parlar de moltes coses, entramat especulatiu tribal a Madrid, i bueno, va començar a explotar bastant fort el cas Pretòria, i també va haver un judici de mobbing del Luis Miguel Paisa, que bueno, era un dels delinqüentes habituals aquests que alguna vegada havien d'enfrontar-se a la justícia per casos d'assetjament immobiliari. I també vam parlar del documental Spanish Dream, que suposo que encara el trobareu a la web, etc.
Spanish Dream de Santiago Cirujeda i se m'ha oblidat l'altre. I carai.
Bueno, aquesta gent que es mouen bueno. en el d'això de Straddle, no? I arquitectures col·lectives, etc.
I Guillermo Cruz, carai, Guillermo Cruz.
Molt bé, doncs pues, farem una petita pausa. Bueno, l'any 2010 acaba amb trepitxeos de Ciutat Vella i pisos turístics, que després en parlarem. Però fem una pausa musical. Què ens poses? Què ens poses?
Doncs us proposo una cançó d'un disc que es diu Disco Zombie, la banda Friki, on en el mateix CD posa que no és un CD, sinó un posavasos, o sigui que ens podem esperar qualsevol cosa d'aquesta gent. I us proposo una cançó que es diu El Presentador, diria... Habemos presentador, perdó, i en l'estribillo diu algo així com Radiocidio de la COPE, quema la ràdio.
Quema
la ràdio. Vamos pa allà amb aquesta gentussa i a veure què ens ofereixen. Habemos presentador de la radiodifusió, la sonda que viene de la iglesia desde la adquisición. No he visto tanta pasión. Para quemar infieles, evangelios, pagados con los euros que sobran de las cuentas del Opus Dei, confundiendo a la España profunda. Cuanto más odios, más dinero reparte. Radiocidio de la COPE, quema la rabia. Radiocidio de la COPE. Por una España grande libre, venenosa programación. Las mañanas despertan los santos tocando las pelotas. Evangelios pagados con los euros que le sobran de las cuentas del Opus Dei, confundiendo a la España profunda. Cuanto más socios, más dinero reparte. Destruye el universo. We'll be right back.
ilusión. Ya estamos hasta los huevos de la zona. Sale mierda por los altavoces cada vez que sintonizo tu dial. Radio Cristo hasta el fin de los días o hasta que no queden más cuentos que contar. ¡Tírale!
You estás escuchando Radio V, está viviendo Radio Bronco, 104.5 de la FM, yeah!
Molt bé, doncs bé, acabàvem, havíem fet fins al programa 43 i al programa 44, acomiadant l'any, amb els trepitjers a Ciutat Vella dels càrrecs amb els pisos turístics. Aquest escàndol va ser un escàndol bastant pronunciat amb el tema dels pisos turístics, perquè era com una espècie d'entramat dels funcionaris que donaven llicències, diguéssim, a canvi de previo pago d'una sucosa quantitat a propietaris que volien fer lloguers turístics, no? I no sé si això aquí potser m'heu de corregir. Em sembla que el que van fer amb el funcionari, diguéssim, l'alt funcionari involucrat va ser enviar-lo a Nou Barris, pot ser.
Sí, va ser així.
Fantàstica idea. Com que no tenim pisos turístics a Nou Barris, pues enviem al funcionari corrupte a que em posi més allà. Bueno, gran idea del nostre estimat ajuntament, aleshores comandat pel senyor... Com es deia aquest? Jordi Areu. Aquest senyor, sí, bueno, ja el coneixem. Van fer un ojo al dato també, es va començar a fer, aquesta secció es va començar a fer habitual, i van parlar del web memoriaveinal.org, que això tens millor dominat tu, Paco, i et passo al relleu.
Bueno, pues va, sí, això, memoriaveinal.org, la vam presentar llavors, que començava i encara és una de les webs que, com deies, pues encara està activa i encara està fent diguéssim, coses.
Ara teniu que escriure al Google memoriaveinal.
memoriaveinal.org. I després ja el 2010 vam començar el 3 de gener amb el tema de la reconversió dels bancs en immobiliària. Recordo que això ho va fer la Cris, que sap bastant de l'assumpte, ens va explicar bastantes coses i bastantes...
Bastantes coses i molt ben dites.
Sí. I després també aquell dia vam recollir i també volem saludar el Roger des de Porto, des de Portugal, que ens envia, és dels habituals d'enviar-nos notícies al correu, i vam posar música de Diolinda i totes aquestes coses, me'n recordo d'aquell programa. I després vam tocar el tema de les recalificacions a les Corts, que també és una mica el de Bon Pastor, coses que s'han quedat aturades en funció de no tenir l'aixeta... Sí. De no tenir l'aixeta tota a tot i plen.
Suposo que era el tema del miniestadi, no? Sí, que també es va quedar penjat pel canvi de
presidència. Bueno, es va quedar penjat per canvi de presidència i, bueno, tampoc seria possible fer-ho, perquè era una permuta per uns terrenys a...
Fora de Barcelona.
No sé on, a la desembocadura del Llobregat o alguna cosa així, no recordar, no?
Montcada, em sembla. No?
Sí, això, era Montcada.
El següent programa, el 17 de gener, vam tocar especialment dues coses, una la del barri del Cabanyal a València, sota les barbaritats de Rita, que era de Rita Barberà, i vam tocar el tema aquell, que estava bastant coent.
Que quería llegar a la playa directamente.
Sí.
Encargarse un barrio d'estos.
Sí.
Es que sobrava.
De pescadores,
un barri modernista i tal. Bueno, també sobre Cabanyal, pues, teniu tota la informació que vulgueu a la web, o que podeu.
Jo aquí vull fer un incís. Hem de recordar una cosa important del Cabanyal, va ser que fins que els mitjans lliures no van començar a informar d'aquest cas, després no hi van anar la resta al darrere. I això jo crec que, per mi, és una fita important en el tema de la comunicació alternativa.
Sí,
Perdó, però ho havia dit.
I després hi ha l'article de... Vam tocar el tema de l'article del Daniele, el Daniele Direttore, també un saludo per a ell, que va treure un article al Massala, sobre arquitectura preventiva. L'arquitectura preventiva, no sé si recordeu...
Urbanisme
preventiu. És aquest tipus de coses de posar els bancs que no s'hi puguin posar els pobres, o sigui, així fraccionats, que les punxes,
es convertir l'espai públic en un centre comercial, donde no hay donde sentarse, salvo que estés consumiendo.
Ahí, bueno, lo has cuadrado.
Y... consumiendo lo que sé.
Sí. Pero consumiendo. Claro. Bueno, pues esto era un artículo de Daniel en el Masala que lo comentamos aquí también. Y otro ojo al dato
quería
también.
Quería recordar una cosa. El Masala, creo ya lo comenté, que se tomaba un tiempo, sí, vuelve en septiembre. Sí.
O sea, vuelve en septiembre el Masala, pues bien, una buena noticia.
Y además habrá como se abrirá una página web donde estará toda la información de los Masalas hasta ahora en digital.
Ah, eso está estupendo. Eso está muy bien porque ya pues además así todos los Masalas que acumulas en casa, que no los tiras porque dices, ah, es que me da pena tirarlo.
Pues
si lo tienes en PDF, claro, pero por lo menos si lo tienes en PDF sabes que no los pierdes. Y bueno, luego pues el siguiente capítulo fue la siguiente emisión fue la número 47. Y entonces como somos así de especiales y vivenderos, pues en lugar de celebrar los 50, celebramos el 47 porque es el artículo de la Constitución que hace referencia
al maltrecho derecho a techo.
Sí. Y al habitaje. Y entonces, pues entonces tuvimos aquí a Ramón, también le enviamos un grandioso saludo al relojero Ramón de Enfocan.net, que nos explicó, bueno, también una persona que había estado también en programas de radio Tiempo A. Uh-huh. Y entonces, bueno...
Bueno, van començar, em sembla que va ser perquè van començar l'aventura d'Enfocan.com.
Enfocan.net, sí.
Enfocan.net és un web que és com el format seria una mica de blog, però vindria a ser com un blog col·lectiu en el que també n'hi ha de personals, però que vindria a ser un format de blog amb informació alternativa i també és com una mica el contrapunt de tot tipus de mitjans, no? Fan recollides també, per exemple, jo recordo amb el tema del 15M van fer un recull molt bo de lo que seria sintètic i ple de contingut de tot el que va ser el 15M.
Sí. Fan com articles d'actualitat, només un en profunditat cada dia. Cada dia hi ha com un tema i sobre això es fa...
El nom és molt bo perquè és enfocant la notícia, enfocant.net.
Sí, per això, enfocant en només una notícia, sí. Aprofundint i això.
També va venir el Quique, que també va estar l'últim programa aquí amb la guitarra, de Cayucos Band i el projecte Cayuco Colectivo, i va tocar aquí en directe una cançó que ens va escriure específicament per l'ocasió, que es deia Articulo 47 de Song, i bueno, va estar bé. També el Jordi ens va trucar per telèfon, un altre company de UB de Vivenda. El 48 ja va ser el 14 de febrer, no sé si vam dir alguna cosa del Sant Valentín, suposo que sí, alguna tonteria diríem, i llavors el van fer bastant especial sobre l'espai social Magdalenes, que llavors encara no havia estat desallotjat, estava a puntito, i bueno, i totes tant la campanya de l'espai social Magdalenes contra el desnonament com tot aquell procés, no?
La campanya contra el projecte d'hotel.
Ah, exacte.
La necessitat d'equipaments pel barri, etc. Tot plegat.
Tot això. Les pàgines del Magdalena encara també romanen les webs a internet. I també vam parlar de desallotjaments i problemetes a Barri Carme, a Rimaia, que es va reallotjar llavors a la Gran Via. I també vam continuar parlant de Repensem Bon Pastor. Ja el 49 va venir el Pere Ferrer, per segon cop, perquè ha vingut dos cops, que és de la coordinadora d'entitats afectades del PGM del Carmel, i ahir el vam entrevistar. Després, llavors, a principis de 2010, doncs estava la recollida de signatures de la plataforma d'afectats de la hipoteca. Després vam obrir una secció d'aquestes d'obrir i tancar, però bueno, la vam obrir llavors, que es deia tenda de campanya, que és una cosa bastant premonitòria del que després ha anat passant, i en la secció tenda de campanya doncs parlaven d'això, de resistències i coses així, diguéssim, accions de desobediència civil i ocupacions, etc.
No era una mica fer el recull de tots aquells grups, per exemple, em sembla que hi havia grups de Facebook,
també.
Mogudes vàries, efímeres o no efímeres i tal, era com un, no? Com un recull,
sí,
de campanyes.
Com un poti-poti de campanyes.
Que podies trobar...
De campanyes que hi havia.
I li dèiem tenda de campanya, però està bé, la podríem recuperar, sí. Com tantíssimes altres seccions recuperables. I després, no sé, vam fer una...
Era una secció o era col·laboració?
No, era una secció com a tal. El
que
era efímera.
I...
Era efímera, com d'altres que...
I bueno, i després vam fer alguna brometa sobre la Beatriu Corredor, que recordaréis el nombre como ministra de Vivienda.
Devia ser el dia que algú li va dedicar una cançó, em sembla.
Alguna cosa així. Ja ficats al març, pues, a 2010, pues, també casos d'assetjament immobiliari, I vam tocar el tema de la demagogia, de l'amarillisme, de la premsa, perquè hi havia titulars, hi havia com una campanya de titulars dient que ja se vende, sube la venta de pisos per primera vez desde hace 2 años. Hi havia una, un...
El ladrillo que no. Nunca baja.
Sí. Això quin any era?
Març 2010, del... març del 2010. És curiós. Allà portaven 2 anys de caiguda, i llavors per qualsevol cosa, com podia ser, per exemple, això de la desgravació de l'IRPF, que va ser la notícia de que deixarien de donar-lo, etc., pues, bueno, qualsevol excusa, pues, per dir que continuava a pujar. Clar, continuava a pujar després del morrazo, no?
Això era com la confirmació de la patada monumental de la burbuja, no?
Però és això, comentàvem de quina manera, i també en un altre programa comentàvem, no?, que los precios suben o caen, pero no bajan, ¿no? Sí.
No, ¿por qué cuando los precios suben un 20% simplemente suben y cuando caen y cuando bajan un 1% caen?
Sí, 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 sí. Algo así.
Que es porque los beneficios se los quedan ellos y las pérdidas las tenemos que pagar entre los
básicamente otros. Es por cómo suena, porque les suena estupendo así.
Caída, no...
Es malo para ti también.
Está ahí el germen del del creixement i tot això.
De la
no?
República Ladrillera i tot això. Bueno, i llavors al març acabàvem parlant a Ciutat Vella, dels hotels a Ciutat Vella i de Cruïlles també, de les Corts, i també vam fer un comunicat d'UB, quan llavors UB encara feia comunicats sobre la vivenda de protecció oficial.
Esos maravillosos años.
Sí. I no foren tantos, eh? I després allà a l'abril, pues, tornàvem al cas Cabanyal, parlàvem de l'Hort del Xino. Que encara continua també.
Podem passar a carrer Reina Amàlia número 12, igual, 11...
És el solar de Reina Amàlia.
Sí,
no?
El solar de... Sí.
I bueno, també parlàvem sobre la manipulació informativa sobre els pisos protegits. Ficant-se ja més endins de l'abril, doncs va haver-hi el low cost del Barcelona Meeting Point, quan el Barcelona Meeting Point va passar a ser això, un outlet de ladrillo.
Anava de capa caïda, no? I es van inventar això després d'intentar atraure el capital dels Emirats Àrabs, o va ser a la vegada?
Sí, no, jo crec que anava... No, crec que aquell, a l'abril van fer això, i al novembre, que és quan sempre era el Barcelona Meeting Point, d'aquell any va ser quan va estar ocupat... Sé que un any va estar ocupat de jeques del petrodòlar, i un altre any va estar ocupat de russos del...
Quan va ser low cost, aquest any va ser dels russos.
Ah.
Ja havia sigut el dels petrodòlars.
Ah, els petrodòlars.
Que no havia funcionat tampoc, i van fer low cost.
No havia funcionat, o sigui, la despesa en llangosta segur que...
Sí, bueno, depèn per aquí.
És que atrae el turismo.
Sí.
Turismo de langostas.
Sí, el turismo joyería. En lugar del turismo basura, el turismo joyería. Bueno, pues también hubo la secció La Perla de la Setmana, i també van comentar la reunió de la xarxa social pel dret a l'habitatge que es va fer el 17 d'abril, que això, la xarxa social pel dret a l'habitatge, va ser un conato, un projecte,
un intent
que encara va durar menys anys que UB, però...
Sí.
Però bueno, allà està. També encara, de fet, continua el Blogspot, si busqueu habitatge social...
I encara hi ha gent que utilitza la...
Xarxa d'habitatge social. Sí, i encara la llista de correu, doncs clar, no deixa de ser pràctica, perquè som els... habituals. I també, doncs això, a l'Ojo al Dato, la gent de Rimaia, vam dedicar el 25 de... perquè com que era un 25 d'abril ho vam dedicar a Portugal, bueno, a la revolució de Portugal, i després el dia 9 de maig no es va fer programa perquè hi havia una festa de Ràdios Lliures a Camp Masdeu. I després, el 23 de maig, la festa va ser a la Rimaia, va ser aquella festa que es va dir la Rimaia és al barri, va ser una festa que es va
fer a la Gran Via.
Ah, es va fer a la Gran Via, directament. Gran Via, des del balcó, va estar molt bé.
Sí, sí.
Que per cert, la Rimaia ha estat desallotjada per ja quart o cinquè cop.
Mm-hmm. Quart.
Estan havent-hi molta pressió policial i judicial sobre la Rimaia, i segurament, bueno, mireu, busqueu informació sobre la Rimaia, perquè segurament hi ha convocatòries, etcètera.
Sí, sí, never surrender, que se diria en plan tontaina, però que la Rimaia aguanta i...
Espera que viene la policia.
No.
Bueno, sí, aquí vengo a hacer un poco de control de contenido.
Vale, sí, no, ya acabo. Acabamos el curso con esto. Aquí Paulo comentó el llibre Arquitectura del Poder en una nueva secció de Batiburrillo de recomanacions. Ah, sí. Arquitectura del poder, bon llibre de, sí. del 6, com es diu, no? Del,
no.
Del...
Ah, és...
Buscando por título, noi... Arquitectura del poder.
Sí, és un noi amb...
Sí, és eslau.
Impronunciable. És d'origen serbi o sí. croata o no sé és molt un... bé, que viu a Londres, crec.
Un llibre que és un llibre, de... teòricament per arquitectes, però que va, que
no,
és per tothom.
Per tothom.
Parlem també, vam parlar del cas Millet, que continuava bullint, i també vam parlar de la denúncia que se li feia al Javier Crae, tot i que això no sigui habitatge, ara també està a judici, al sí, Javier Crae, sí. també li enviem...
Por cocinar un Cristo.
Solidàriament,
que
doncs...
Era de madera.
Que no serà el dia que lo armemos, el Cristo.
Li donem la... Com es diu això? L'extrema bendició. Ah. I després, el juny, el cas Pretoria, el Bartu, aquest, el Bartomeu de Santa Coloma, la reunió del Bilderberg, que això també és curiós, eh? Les coses són recurrents perquè tornen a passar. Mm. I una d'elles és la reunió del Bilderberg. I a Madrid van fer una cosa bastant curiosa, també premonitoria, que era el curso de instrucciones para dormir en la calle. Que, bueno, ja, en previsió a nits llargues al carrer. I després la nova assemblea de la xarxa social d'habitatge i les jornades europees sobre ocupació. Vam acabar el curs el 20 de juny amb els desallotjaments a Montpastor, amb el ressò que començava a tenir la plataforma d'afectats a la hipoteca reclamant la dació en pagament, i amb el cas de l'hotel del Palau, el cas aquest de l'hotel del costat del Palau, que tampoc es va poder fer perquè va rebentar el de Llonsis, i que el Millet va fer una petita estància turística a la Garjola. Això no crec que a finals d'estiu ja estava fora, o si no abans.
I ara, de fet, ja s'està forrant un altre cop.
Sí. Ah. I, bueno, podem fer una pausa, perquè després pausa, ja entrem al juliol i tal i qual.
Doncs fem una pausa veraniega.
Què ens has trobat?
Mira, us he trobat una cançó que és d'un grup que es diu Desobediència i es diu MTV, Mierda de Televisió. És que avui anem de mitjans una mica, així que us deixo amb Desobediència contra mitjanera.
Vinga, som-hi.
Vamos pa allà.
A Radio Bronca 104.5 FM.
Todos los días que pasan, el mundo se pudre. Qué ingenioso que es el capital, financiando la vagancia mental, anulando tu creatividad. La tele y sus programas difunden el mal. Detrás de esa pantalla se esconde el capital. Detrás de esa pantalla se esconde el mal. Enfáñate en tu casa, revienta la pantalla. Enfáñate en tu casa, corta los cables. Enfáñate en tu casa, revienta la pantalla. Corta los cables de la desinformación. ¡Ay! No te creas sus mentiras, contra información. La intolerancia es nuestra opción. Fuerte a los medios de comunicación. Fuerte a los medios de comunicación. Fuerte a los medios de comunicación. Apaga la tele, te empieza a pensar. Apaga la tele, te empieza a crear. Apaga la tele, te empieza a luchar. Enfáñate en tu casa, reventa la ventana. Enfáñate en tu casa, corta los cables. Enfáñate en tu casa, reventa la ventana. Corta los cables de la desinformación.
Soy Juan Carlos, de Borbón, el Rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca. 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes.
Follow Me, la secció literària de Ràdio UB de Vivienda. Patrocinada per l'usuari a Twitter Ràdio UB de Vivienda. La secció que segrestra textos literaris premiats per vosaltres. Avui, Hard Times, amb el seu actor, Gerard Fontana.
Gràcies. Bueno.
Perdona, Carles, cal que l'apuntis amb una pistola tota l'estona?
No, però és que m'estic equivocant tant, m'ha causat un perjudici mental llegir aquest test.
Jo crec que, bueno, lligant-lo de mans i peus ja és suficient perquè es quedi.
Li hem deixat la boca, que ja és el que, ja, lo que cal.
És suficient, és suficient.
Molt bé.
Bueno, us explico una mica en català. Com sempre, els moviments socials i els indignats, en aquest cas, són font d'inspiració, documentals, llibres... I, bueno, on estic estudiant anglès, vaig participar en un concurs literari i, bueno, aquí el tinc i faré la lectura i, bueno...
Què? Sí, sí, una cosa és participar i altra és ganar, eh?
Bueno, sí, vaig guanyar i amb un text que, diguéssim que, bueno... És la història de dos nois, un es fa mosso d'esquadra, un altre està amb els indignats i després de molt temps es retroben a la seva vida i, bueno, procedeixo.
Que sàpigues una cosa, a mi això m'ha passat a la vida real. Ahí lo dejo.
No facis spoilers.
Sí? Dem un trago, dem un trago, dem un trago. Pupita, 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 pupita. Okay, here we go. It was a cloudy St. George's day in Barcelona. The flower dealers were preparing their roses and the booksellers were preparing their books. All the downtown streets were empty and the street cleaners were cleaning Plaza Catalunya. But they weren't the only ones who were working. Two blocks away from the square, a single riot van was parked. Inside it, the members of the Dragons, the most powerful riot police, were waiting some orders. Among them, Xavi, a 29-year-old, was wondering how they could move everyone away from the square after having been in the van for 6 hours without being able to go to the bathroom. He had only eaten a slice of bread with fuet and had been drinking an strange beverage, which nobody had told him anything about it in the police academy. Maybe drugs. Every minute that passed, he became angrier and more fed up with being there. He was wondering why he hadn't finished the engineering degree at university. Two blocks away, the indignant were eating chocolate with churros on the street, making jokes about the cook, a nice, tall, Rastafarian guy called Ali. Among them, Jordi, a 29-year-old guy, was having an incredible experience talking about how to improve their society. Participating in debates, reading some books in the community-built library, which had been created the first week of the movement, and talking about how to dismantle the bank's evil business. He was over the moon, sharing knowledge with community elders and sharing information with his young comrades. Suddenly, the chaos broke out. Out of nowhere, a rubber bullet hit Ali eye, and blood and not a beautiful roses came out. He was severely injured. The little group of indignant protesters saw the Dragons scuffle with a group of old ladies and two old men, one of whom was sitting in a wheelchair, while others were shooting more rubber bullets and firing tear gas. Jordi started to run to find help because Ali was seriously injured, and he remembered that he was a hospital close to his language school and it might have an ambulance. Hardly had the indignant Jordi started running when one dragon started running after him too. Jordi was running so fast, especially when he saw the dragon running after him with all his equipment, a nightstick, a pistol, and his black uniform. Jordi went down Rambla del Raval, and when he was close to Botero's statue of the cat, he was more scared, because he saw a group of La Guardia Civil members walking towards him. It scared the pants off him, because the dragons were nothing compared to La Guardia Civil. All at once, Jordi stumbled and fell over. Xavi caught him and put his knee on his neck. The Guardia Civil left the place and they were alone. The dreamer boy yelled, "I pay your bills with my taxes," and the cop answered him with a strange question. "Can you sew an iron rod?" he asked. Jordi was shocked and he thought, "What the hell is he asking me?" The policeman took off his helmet and the indignant boy recognized him immediately. The cop was his best friend from occupational school, and 15 years later, they had met each other again. After a while, they were sitting on a bench, remembering how the first day in class they had had to cut an iron rod, and Jordi, the skinny hippie teenager, was helped by the strongest guy in class to cut the iron rod, which had created a friendship forever. That's it.
Molt bé, this is it.
Impressionant, eh, aquesta secció. O sigui, mira que han passat seccions per aquest programa, però la secció literària jo crec que, ostres...
No, i a més amb anglès, que vull dir que segur que hem guanyat ara, no sé, un percentatge d'audiència brutal.
Parlant d'idiomes, amb Esperanto vam fer un programa, amb anglès em sembla sí. Que no havíem fet cap secció mai.
Eh? No, ja tocava.
En portuguès
tocava.
Sí que havíem fet alguna cosinha.
En portuguès també.
En portuguès sí, però sí. Així... Res, Ràdio UB de Vivienda per tota l'audiència, innovant des de les zones, nous idiomes, noves seccions. Aquí així som.
Bueno, això de que l'anglès és un nou idioma. Que dic, vaya combinació, no? O sigui, música caribenya, idiomes germànicos, sí, temes d'actualitat, com los indignados, temes indignados.
Som el multicultis.
I bueno, però con este premio, o sea, comenta que...
Pues nada, que me voy por la gorra 2 días a Cambridge y a ver, miraremos cómo es aquello un poco y nada.
A ver si indigna también.
Sí, lo que quiero, bueno, tuve que leerlo en clase, bueno, en clase no, en medio de la sala de actos y allí en la Escuela Oficial de Idiomas, la verdad que, bueno, es un bien muy público y la escuela tiene un nivelazo, lo pagamos entre todos y algunos pocos los disfrutamos, pero ahí, pues, también están organizados en asambleas, los profesores, todo el staff. Ajá. Y la verdad que, bueno, son un grupo cañero y el edificio, bueno, tiene grandes carteles en contra de las retalladas y muy bien, la verdad que es un bien público y un ejemplo de cómo lo público puede funcionar y ser altamente competitivo, porque incluso viene gente a estudiar inglés que podría pagarse una academia, pero...
Sí, però bueno, són famoses les cues al dia d'inscripció, són famoses ja, eh? Sí, vull dir, sí. La gent s'hi passa la nit sencera.
I per molts idiomes.
Bueno, ho vas explicar tu, no? Però sí, a mi sí, m'havia sí. Arribat també per una altra banda. Sí, ja baralla.
Bueno. Pues està bé, i a més encerten quan donen premis, no? O sigui que...
Sí, no, la veritat que no sé, m'agrada posar una mica així com la policia, com el malo de la pel·lícula, però, bueno... En el text acabo reflectint que no acaben de ser, bueno, acaben de ser persones, no?
Hi ha un concepte molt, molt anglès que és el del happy end, no? O el happy ending, no? O sigui, llavors tu has fet sí. una mica de happy ending.
És una mica Disneylandia, sí que és veritat.
No, Disneylandia, happy ending, n'hi ha moltes que no són Disneylandia, no sé, vull dir que no estan...
Bueno, no? Continuem el resum, ja s'ha acabat, va.
Sí, sí.
Bueno, jo després... quería comentar una cosa respecto a las escuelas oficial de idiomas. Es una promesa a largo plazo que hago. Es que estoy empezando a estudiar alemán. Algún día haremos un programa en alemán.
Muy bien.
Yo te tomo la palabra.
Pero esto con los años, tranquilamente.
Entonces sí, pero de aquí no sales hasta que pagues tu deuda. Oh, hasta que cumplas tu promesa.
Así que, Peña, tenemos programa para rato.
Así nos podrás traducir directamente las órdenes de Angela.
Vale.
En realitat, l'alemany, a banda de ser una llengua molt prolífica, hi ha molt material sobre temes d'arquitectura i urbanisme en alemany. Això també ens anirà bé. Bueno, hi ha molt moviment a Alemanya temes d'ocupació, etc.
Des de la Bauhaus, no? Que només vol dir construcció de casa, no? O sigui, jo sí. Això quan vaig veure Bauhaus, house, ah, mira, com en anglès, house. Ah, no, no, deixo.
Bueno, me siento obligada a cortar a Paco en este momento. Bueno, hoy me va a odiar.
Yo iba a entrar,
hoy me va a odiar porque van dos.
No. Mientras no sean Juliana, no.
Pero ens queden exactament 8 minutets de programa, així que si volem
pues queda aprofitar... Pues quedan un otro... Pues a minuto por programa anterior.
Pues, pues venga.
Bueno, no, no, vamos haciendo así rapidito. El 57... Bueno, no, venga.
Lo que más te lleva la atención.
No, en el 57... No sé si recordáis que hablamos sobre la ruta que se hizo sobre el Gran Hotel Barcelona.
Ajá. Uh-huh.
Sí. A la Rambla del Raval.
Bueno, de hecho no, era una ruta Rambla, dando sí, vueltas sí, por los Bella. Grandes hitos de pelotazos de hoteles en Ciutat Vella.
Si busqueu Gran Hotel Barcelona, creo que también está el Blogspot.
Todavía está el Blogspot. Y a partir de esto también se hizo también una ruta por la Rambla. Y se está con una reivindicación también de la Rambla, que salió un poco de este grupo que estaba organizando esta ruta.
A las cadiras, ¿eh?
Sí, estas. Después, el 18 de julio... ¡Ay! ¿Qué fue el siguiente programa?
¿El día después de San Fermín?
El día después de que te despiertas de San Fermín.
Sí. Que duermes 10 días. Vale, bueno. No, se produjo el desalojo del Lord Community de Gracia y de la Rimaya. Creo que había algún problema con mi micro. En el 59 se hicieron unas jornadas sobre radios libres en la Rimaya. Ya en agosto se habló sobre este tema recurrente, sobre el proyecto este de decreto sobre mitjans de comunicació sense ànima de lucre.
Ay, sí, ay. Més mal que ho vam poder mandar a l'olvido. Voleu que us expliqui alguna cosa més d'això?
Sí, venga.
Ah, bueno, aviam. Quan van treure el decret aquest, hi ha una previsió a la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya que es faci un decret per televisions i ràdios lliures. Perdó, per televisions i ràdios sense afany de lucre. Aleshores, en veure'l, ens va agafar una esgarrifança tipus... Aaah! I vam posar-nos a treballar. I vam refundar la coordinadora de ràdios lliures, que avui dia encara segueix activa, i que podeu visitar a radioslliures.info, el seu d'això, i que bueno, és la unió de totes les ràdios en contra... dels atacs del govern, en contra dels atacs d'emissores privades amb afany de lucre i en contra de tot, antitodo, és la coordinadora de Ràdios Lliures. I vam començar amb aquest moviment. Després han vingut el que serien les interferències de ràdios privades, poc perseguides, per dir-ho d'alguna manera, pel nostre estimat govern de Generalitat.
Facilitades, no? De fet, crec que emiteixen des de la Torre...
Des de la Torre de Collserola, sí, Ràdio Pica, Ràdio Bronca, 96.6, segueix interferida per Mola FM, una iniciativa d'uns senyors de Sabadell que no en tenen prou amb tenir dials otorgats, sinó que a més li xurissen els seus a altres persones per posar Tecno Cutre i cunyes de SMS.
Us heu fixat que Mola i amb 2FM és una mica com l'euro i la pesseta? Perquè mira, sí. Va començar dient-se Mola FM, es va passar a dir amb 2FM i dèiem l'antiga Mola FM i ara torna a dir-se Mola. És una mica com això de... Estem parlant amb euros de l'antiga pesseta, però ara ja hem de començar a dir de la futura pesseta, no?
Sí, sí. És un dracma, és un dracma tot això.
Todo vuelve. És un dracma.
Ahí va los juegos de palabras.
Bueno, venga.
Bueno, continuamos.
Estiu al tanto, que en aquests de Mola FM los vamos a...
A moler.
A crujir, ahí estaba.
A moler no, era muy, un juego de palabras muy evidente.
Sí, poético. Se bebe un crujío que no sabe dónde se ha metido.
Voy a bajar mi micro.
Bueno, continuamos el repasillo este rápido que tenemos ya nada de tiempo. El 26 de septiembre...
Venga, acaba, por favor.
Bueno, no sé si alguno te recordaréis. Es el día después de la ocupación del banco de la
Albanesto, ¿no?
Albanesto.
Ah, sí.
Eso el fue, banco
claro,
de
descrédito. Cuando la huelga aquella y cuando...
I antes de la huelga del 29.
De fet, és l'inici d'ocupacions sí, sí. de bancs.
El programa el van fer justament abans del 29S, és a dir, després,
sí,
del,
després de l'ocupació del 25S,
que generava el moviment 25S. Sí. El dia següent van fer el programa i el 29S va ser quan va... Bueno, quan va haver-hi allò de...
Equiliqua premonitori un altre cop, perquè ara s'estan ocupant els Bankia i s'està ocupant els edificis abandonats per
tampoc
Bankia.
No, aviam, no, altra escala, eh? Vull dir, ara són ocupacions d'entrar a l'oficina, estar-se una estona i deixar una carta, i allò del 25S va ser bastant més...
No, l'última hora és que s'estan ocupant edificis
que
havien estat finançats per Bankia i que van fer fallida.
Ah.
S'estan ocupant.
Ah.
Sí.
Bien. Interesting.
Per viure-hi.
El 63 se va fer una entrevista a un membre de la Rimaia.
Mm-hmm. Bueno, que ens venia a presentar a Biblioteca de la Rimaia, que també és una iniciativa molt xula. A mi, jo quan hi vaig estar, la vaig trobar molt interessant, amb llibres molt interessants, donats per gent del barri, d'altres aportats per la gent que freqüentava la biblioteca.
Estarà una altra vegada en caixa repartida per ahí.
Tornarà,
suposo que aviat.
A ser rica i plena.
Sí. Bueno, ja, si feu el parèntesis, hi ha la xarxa de biblioteques socials, que ja, també hi ha molta gent que diu «Ei, ¿dónde tengo muchos libros en casa? No sé qué hacer». Gente desesperada, si tenéis algún...
En Can Batlló está montando la...
Can Batlló y en general, exacto, en Can Batlló puede ser grande aquella. Y luego, eso, en la xarxa de biblioteques socials, pues... Busqueo, compareo y...
Si encontréis algo mejor, no vayáis. El 24 de octubre desaparece el Ministerio de Vivienda. No sé si es una buena o una mala noticia, no lo tengo muy claro. Es una noticia.
Es una no noticia.
Exacto, así la presentamos, me acuerdo ahora, que la presentamos como la no noticia de la desaparición. Desaparecieron el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Igualdad. Esto es el cortijo de la Corredor y el cortijo de la Aído.
Aído.
Y bueno, los dos ministerios florero del societismo. Y...
Que ya se ha ido también.
Desde el día que pasó, todo el comité ejecutivo del programa Radio V de Vivienda está reunido decidiendo y deliberando sobre si es una buena o una mala noticia. Así que les hemos dejado el comité ejecutivo ahí en su despacho debatiendo. Llevan como, ¿cuántos años? Un año.
Fue a finales de 2010.
Yo creo que están 2010. A punto de arribar al consenso, ¿eh? Después de hacer un comunicat que ya tiene unas 100 páginas.
Sí. Fa un parell d'hora ens han demanat cafès, però a part d'això són les últimes notícies que tenim.
De totes maneres, també és curiós, també va desaparèixer el Departament d'Habitatge de la Generalitat, així a escala...
Sí, lo fagocito medio ambiente.
A escala autonòmica també en desaparece habitatge. I, bueno, i així vamos. Bueno,
venga. El dia 19 de diciembre se hizo una entrevista telefónica a José Luis Burgos.
Ah... También
que estaba con
aquí.
La huelga de hambre delante del
Banco Satán.
Banco Satán, Banco Botín.
En aquellos programas también, que también quiero enviarle un saludo así camaradesco a Ana, que también estaba venía mucho por aquí.
Y volverá,
sí. Claro.
Bueno, también se hizo una entrevista sobre el CIES.
Sobre los CIES, sí, la hizo enlatada, supongo que Clara, que nos está haciendo Clara, señales. Enlatada. Dejamos entonces hasta aquí el resumen. En el
me habéis entendido
66.
Perfectamente, chicos. Cada vez nuestra comunicación no verbal funciona mejor.
Yo no he entendido nada, pero...
Que efectivamente hemos llegado a la hora de programa. Creo que es el gran momento para dejar descansar a nuestros oyentes.
Vamos a recordar que de aquí a 15 días, que será el 3 más 14, 17 de...
¿Noviembre?
De junio.
Que será la resaca. Yo aviso, mando una convocatoria así, porque me ha salido. El día 16, en el Rock and Trini, hi ha una convocatòria de Mujeres Palante. I el dia del nostre programa és la ressaca d'aquesta festa, que us animo a tothom a buscar informació i anar-hi.
Molt bé.
Doncs llavors, tornarem d'aquí 14 dies i farem el 102 amb la tercera part i definitiva del resumen de nuestras andaduras.
Ja se termina, chicos. Esto es la recta final.
I ara, pues, això.
Deixeu llegir el titular de la directa.
Posem música. Aquí llega.
Llegarà.
Llega Arthur a la hora de la canya. És un chico inteligente.
Sí, 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 hola, hola, hola. La alineació llega un poc.
I també volia preguntar-te com t'ha semblat el programa. Què opines de... com ho veus la ràdio?
Ho pots dir en anglès o en català, com vulguis.
En alemany.
Pues és la primera vegada que mai he anat a un emissora de ràdio i m'ha semblat bé. Molt interessant.
Com és en alemany?
Què?
Ube de vivienda.
Ube de vivienda, 200 programas.
Utilizad los micros, por Dios.
200 programas.
Danke.
Bitte.
Ve de Bonum.
Bueno, pues muy bien. Venga. Bueno. Nos vemos.
Apa, deu.
O sea, nos oímos.
Adeu.
Deu.
Bueno, nos vemos.
Si hay que pelear, peleemos, que es el mundo de tu.